COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en COPE, és dimarts, és 30 de gener. El dia en què em vull fixar en una notícia que llegim avui al diari Més. Molts de vostès, si ens escolten des de Reus, sobretot, compraran aquesta setmana uns blaiets, una galeta típica decorada amb la imatge de Sant Blai. Doncs bé, aquest segell de ferro que s'utilitza per fer la marca típica dels blaiets el venen a la Llauneria Mata de Reus. Ho fan des de l'any 1947. La botiga tanca aviat, de fet, en unes hores, després de més de 100 anys història, i ara sembla que ens entren les presses a tots. Fins demà poden fer la comanda d'un d'aquests segells abans no tanquin. I mirin, és artesania i és història, i potser a alguns els semblarà una rucada, però prenguin això com a exemple, perquè potser estem deixant perdre massa coses que formen part de la nostra història i expliquen moltes tradicions i molts records. I dit això, posem-hi música al dia. Saben que avui els posaria la cançó triada per representar Radio Televisió Espanyola Eurovisió, veritat? Què els sembla a vostès Tu Canción? Ens poden dir que els sembla la cançó triada per representar Radio Televisió Espanyola Eurovisió a través del Twitter, @copetarragona, si no, a través del WhatsApp. Ja saben, notes de veu escrites al 672 65 35 34. 672 65 35 34.
Ya no puedo inventarlo, solo quiero tu canción.
Avui al programa repassarem tota la informació. Parlarem també de cultura, de la situació del cinema La Rambla de l'Art de Cambrils, que passa per un moment delicat. Volem saber per què i què es pot fer. En parlarem amb el seu responsable d'aquí uns minuts, amb el Toni Badimon. A partir de la una agafarem la Nacional 240, tindrem recepta de la setmana, avui des del restaurant Mirall de Tres. Rebrem la Leida Martí per saber què estan donant de sí pel que fa a tendències les setmanes de la moda. I vindrà també la Ruth Guerrero per portar-nos més històries des del carrer, i la Dara Gine, la nostra dietista. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, ja saben, ens poden escoltar a través del web o l'app de COPE, que si encara no la tenen se l'han de baixar, perquè és molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
Ya no puedo inventarlo, solo quiero tu canción.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu, com sempre, a Maria de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui continuarà el temps molt estable a les comarques de Tarragona. Cel poc ennuvolat o serè, amb unes temperatures sense canvis. Hi haurà màximes de 16 graus a Tarragona i Reus, 18 a Tortosa, 15 al Vendrell i 14 a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència litoral. Aquesta tarda bufarà una mica de garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Per tant, entrem en matèria. Detinguda una dona acusada de provocar l'incendi al pis de Reus que la matinada de dilluns causava un ferit greu i 16 intoxicats per fum. L'arrestada té 34 anys, és de nacionalitat marroquina i és l'exparella de l'home que ocupava il·legalment l'habitatge i que està ferit greu amb cremades de tercer grau. Està acusada d'un delicte d'incendi. Diversos veïns han explicat que en els darrers dies havien protagonitzat diverses discussions i que dissabte a la nit ella es va tancar tancar dins el pis i no deixava entrar l'home. Segons els testimonis, la passada matinada va ser l'home qui es va tancar dins l'habitatge i ella, en veure que no la deixava entrar, va trencar un vidre d'una finestra i va llançar algun producte inflamable, podria ser colònia, possiblement. Els testimonis han relatat que la dona va fugir ràpidament del lloc dels fets. Arran de la discussió, ell hauria bloquejat la porta del pis amb mobles i això va impedir que els serveis d'emergència poguessin entrar-hi quan es van començar a propagar les flames. Escoltem a tres veïns d'aquest immoble, la Judit, l'Abdelilà i el Juan. Ho explicaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
El dissabte ja van començar a barallar-se. Vam trucar a la policia, va vindre la policia salvant d'un vell i bueno, es va quedar així la cosa. Durant tot el dia va estar venint, però ella no el deixava entrar. I amb un descuit de que ella va sortir, ell va entrar. Nosaltres sortíem i deien que, sisplau, deixés de fer soroll, que hi havia nens dormint i era molt tard, eren les dues i ja, unes tres del matí. I llavors ella va aixafar una de les finestres que dona aquí i li va prendre foc. Clar, nosaltres, com estem just al costat, ja estàvem pendent tot el rato del soroll, van vindre de seguida amb els extintors, però no podíem fer res.
Me levanté asustado, intenté salir, estaba todo lleno de humo. Pensé un momento, digo, mira, subo al terrado. Las niñas no podían respirar ya. Pues digo que tape la nariz por algo y encendí la luz del móvil y intenté abrir la puerta como puedo, hemos subido al terrado y esperando hasta que vienen los bomberos a sacarnos.
Las habitaciones y todo el piso lleno de humo, los bomberos me han bajado y me han llevado al hospital porque tenía la intoxicación respiratoria del humo que había en toda la casa y en todo el edificio. Pues aquí estoy, menos mal que no ha pasado a mayores.
El domicili cremat és propietat d'un banc i l'home l'ocupava il·legalment des de feia uns 4 mesos. Encara a Reus, l'Hospital Sant Joan dona per controlat el brot de sarna que ha afectat 35 treballadors. No s'han detectat nous casos des del passat dimarts. Tot i això, el centre recorda que el període d'incubació és d'entre 2 i 6 setmanes i no descarten que en els propers dies encara pugui aparèixer algun nou cas. De moment es mantenen actives totes les indicacions de l'Agència de Salut Pública. El centre ha ofert tractament a tots els professionals del servei d'urgències i àrea quirúrgica i a totes aquelles persones amb què ells tenen contacte en els casos diagnosticats. També s'han intensificat les mesures d'higiene i es dona vestuari d'un sol ús a tots els treballadors d'urgències. Per altra banda, tampoc no s'han detectat nous casos de sarna a l'escola Montoliu de la Riera de Gaià. Hi ha 4 alumnes afectats i per ara descarten que hi hagi relació entre aquests dos brots. Més qüestions. El col·lectiu veïnal de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat, que reclama la gratuïtat de l'AP7, portarà les seves reivindicacions a les Corts Valencianes. Els veïns han celebrat la sintonia mostrada per Mònica Oltra amb els seus plantejaments i li reclamen que es mantingui ferma a l'hora de continuar exigint a l'Estat l'alliberament total dels peatges quan acabi la concessió de l'AP7. Això serà al 2019. També demanen rebuig frontal a la implantació de la vinyeta. Coincideixen, a més, a l'hora de desconfiar de les promeses de desdoblament de l'autovia A7. Llorenç Navarro és el portaveu dels veïns.
És que tota via paral·lela us tocarà indemnitzar a la concessionària. És a dir, la construcció no interessa encara que us vulguin fer creure que així sigui. Nosaltres volem una solució immediata i un projecte d'una concessió, d'una autovia, d'una promesa d'autovia, estem parlant 15 anys. Si ens volen fer creure que mantindre l'autopista no el podrem fer i tindrà que ser de pagament, què voldran fer-nos creure? Que l'autovia no farà falta un pagament?
El moviment veïnal organitzarà el proper dissabte el 180è tall de carretera a la Nacional 340 per exigir la gratuïtat de l'autopista. I la xifra del matí són els 24 milions d'euros d'impacte econòmic que ha generat la Tàrraco Arena Plaça des de la seva remodelació al 2010. La Diputació de Tarragona, que és la propietària de l'espai, va invertir-hi 25 milions. Per tant, pràcticament s'ha cobert el cost de l'adaptació. El mateix estudi preveu que l'equipament generi encara un impacte de 5,6 milions d'euros cada any per la ciutat. De fet, ara la Tàrraco Arena s'amplia amb un nou edifici de serveis just a tocar de l'equipament. El president de la Diputació de Tarragona és Josep Poblet.
En el futur, any a any, s'espera que el càlcul de l'impacte econòmic a la ciutat del funcionament ordinari de la Tàrraco Arena Plaça sigui de 5,6 milions d'euros any. Per tant, estem parlant de que no és només una inversió pública, no és només un interès social, no és només la revitalització de la zona, sinó que això té traducció directa en aspectes econòmics per quanties com les que acabo de dir.
Per cert, que el president de la Diputació s'ha compromès a facilitar temporalment, diu, els recursos que facin falta per acabar la construcció del Palau d'Esports perquè estigui enllestit pels Jocs Mediterranis de 2018. Arribem al punt de 2:15. El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, haurà de compareixer al Congrés per donar explicacions sobre l'anul·lació del Tribunal Constitucional de la indemnització de 1.350 milions pel projecte Càstor. La Diputació Permanent del Congrés ha tombat la primera petició que van fer Esquerra i PDeCAT per fer-ho en un ple extraordinari, però finalment ha tirat endavant la proposta perquè comparegui en comissió. Això sí, ho ha fet amb el vot en contra de Partit Popular. Esquerra Republicana recorda que la planta ha costat 10 vegades més del previst i pregunta qui s'ha lucrat i se segueix lucrant. També demanaran al ministre què pensa fer l'executiu per rescabalar els consumidors afectats i quants anys més es farà pagar a la ciutadania els 16 milions d'euros que costa mantenir en hibernació les instal·lacions. Ens quedem a les Terres de l'Ebre perquè l'ONG Seo BirdLife situa el Delta de l'Ebre com un dels espais Ramsar en un estat de conservació més pobre de tota Espanya. Llencen un crit d'alarma davant l'organisme internacional que regula el conveni sobre la deficient situació de la majoria de zones humides protegides pel conveni a l'Estat. Preocupa especialment la reducció de la quantitat de sediments i els cabals que hi arriben. Una situació, recorden, que pot suposar efectes negatius tant a l'estructura del tram baix del riu com al propi Delta i la seva àrea d'influència marina. Detecten falta d'ambició des de les administracions i reclamen un compromís ferm perquè la planificació hidrològica de l'Ebre i la gestió de la xarxa Natura 2000 incloguin mesures per aportar sediments, nutrients i cabals líquids al delta. En successos, una parella d'Amposta detinguda per 6 robatoris amb força en 4 dies van robar en 2 granges, una caseta de camp, una benzinera i un centre esportiu i un camió. Els van localitzar de matinada i els van decomissar algunes eines perquè no podien explicar-ne la procedència, però els van deixar marxar. Hores més tard, els van trobar sortint d'una deixalleria on havien anat a vendre diversos objectes robats en 2 granges i al camió. Han quedat en llibertat amb càrrecs. I també els expliquem que la colla castellera dels Xics Caleros es dissol per falta de participants. Va ser la primera colla de les Terres de l'Ebre i han funcionat durant 5 temporades. En el darrer any, però, després d'aconseguir alguns èxits en l'àmbit casteller, la participació als assajos va decaure fins al punt que s'ha optat per fer una aturada d'uns mesos per descansar, fins que en la darrera assemblea van votar la dissolució. Ara, els Xics Caleros preparen una diada de comiat de cara a la primavera amb la participació de 2 colles més, tot i que ells ja no actuaran en la jornada per manca d'efectius. La secretària de la colla, l'Eva de l'Amo, creu que el fet que les Terres de l'Ebre no siguin terra de castells pot haver estat una de les causes per les quals la colla no ha acabat d'arrelar del tot.
Aquí, vulguis o no, no som terra de castells. I jo crec que els castells o les colles se formen molt dels pares, avis, nets, i o sigui, és un teixit com a quasi familiar i va passant de pares a fills i clar, això aquí pues, hem partit de zero, perquè aquí claro, que poden agradar un amic els castells, no? El món que envolta els castells, però que no ho portem dins.
Doncs una llàstima. Anem amb altres qüestions. La promoció dels ports com a destí de turisme de natura familiar es començarà a fer per les xarxes socials. Facebook i Instagram seran el centre de la campanya, que busca sobretot atreure famílies amb nens petits i públic sènior, tant d'Espanya com de França. L'empresa Films Nòmades ha creat 2 vídeos i 3 càpsules audiovisuals que començaran a circular per les xarxes després de Setmana Santa, una data escollida per incentivar, diuen, la desestacionalització del turisme a la zona. El regidor de Turisme de Tortosa és el Josep Felip Monclús.
Un territori no molt gran, pots veure diferents tipus de paisatge. Per exemple, el bosc de faig més meridional d'Europa, que el tenim dins de la destinació. Pots practicar turisme de natura lligat al canaletes, senderisme o trekking, bicicleta. Vull dir, t'ofereix un ventall de possibilitats immens.
I en esports, el Nàstic ha acomiadat oficialment Rodri i fitxa Nano Ribas com a nou entrenador, el tercer tècnic a la banqueta en un any. Ribas ja va dirigir l'equip en les darreres 3 jornades de la temporada passada. Ara comença aquesta nova etapa, segona etapa com a entrenador del club, i ho fa pel que resta de temporada i una més. Ha signat contracte fins al juny de 2019. Arribem a les 12:35 pràcticament. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que porta en portada avui: el cierre d'una immobiliària ha deixat decenes d'afectados. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, els avis del Mercadal es volen apropar als barris. I al del Camp.cat trobem que la Guàrdia Civil espera Eusebi Campdepadrós a la porta de casa seva, el diputat de Junts per Catalunya. Tarragona 21. El president del Parlament ajorna la investidura per guanyar temps i, finalment, al diari Més, avui, diu, detenen una dona acusada de provocar un incendi amb 17 ferits. Ens aturem un minut i mig per la publicitat i tot seguit parlem de cinema, de la Rambla de l'Art de Cambrils. No se'n vagin.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Es nuestra guerra, no la suya. Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido! Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de dos en dos, pero los bajan de 10 en 10. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60 en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
A Cope Tarragona es la hora del café.
És l'hora del cafè, ja ho han sentit, i si són oients habituals del programa sabran que aquí tenim certs vicis. Un d'ells és el cinema, i per tant, una de les nostres parades habituals és la cartellera, una en especial. Fem menció sempre que podem a la de la Rambla de l'Art, de Cambrils, i avui dimarts fem aquest cafè per parlar de la situació complicada per la que passen i de moltes més coses. Tinc aquí el responsable de la Rambla de l'Art, el Toni Badimont. Toni, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Escolta, t'ho deia ara a l'entrar, jo estic encantada de que vinguis, m'agrada que vinguessis per parlar de coses més alegres, per entendre'ns.
Ja parlarem de coses alegres, segur que sí.
No, ho dic perquè ho vam comentar la setmana passada a l'Espai de Cinema, no? Justament divendres, doncs, ens sorprenia una mica aquesta notícia, aquesta petició a Change.org, dient, escolta, la Rambla de l'Art de Cambrils està en perill. És així, Toni? La situació és una mica límit?
Diríem, per treure-li ferro a l'assumpte, que qualsevol activitat feta doncs, per petites i micropetites empreses sempre estan en perill.
Això és veritat.
Per tant, doncs, mal de muchos, no? Vull dir, allò que diuen. El cert és que ara ha sortit doncs, una iniciativa d'una associació cinematogràfica, una associació cultural cinematogràfica que es va crear al voltant del cinema i en un moment determinat, doncs, acrediten o apareixen o aprenen, saben doncs, que hi ha un incident, diguéssim, de tipus impositiu amb l'Ajuntament de Cambrils amb respecte a un impost de béns immobles que ens reclamen i que nosaltres sempre hem considerat que no ens correspon, que això en tot cas és un tema de la propietat, perquè nosaltres estem allà amb una concessió, com una mena de lloguer,
sí.
I l'edifici en la vida ha pagat IBI perquè allò era municipal. No? L'associació, a la que jo els hi he d'agrair doncs, aquesta empenta que hi hem posat, van dir, escolta, això si no ho fem públic, si no ho movem, ens pot arribar a portar que el cine en un moment determinat doncs, no pugui fer-ho front i tanqui, i com creiem, veiem, com estàs dient tu, jo en aquest cas, que sembla absurd que un aspecte tan cultural, tan específic de Cambrils amb el cinema, doncs ara vingui la problemàtica aquesta de l'IBI, hem de moure'ns. Clar. I es van moure a través de la recollida de signatures a les associacions i aquest artilugi del change.org, que ha tingut una acceptació increïble, que a mi al primer moment em va inclús frapar i em va emocionar, de la gent doncs, que et donaven el suport, no?, amb aquesta història.
Sí, perquè a més no només de Cambrils en aquest cas, sinó de més llocs, al final és una mica la crida de, ei, tenim un cinema en perill, a més no un cinema qualsevol, no?, un cinema que fa una aposta molt concreta, diferent, no?, diguéssim, i això és una rara avis, per desgràcia.
És una rara avis, però no és estrany que hagin arribat doncs, a signatures de fora de Cambrils, de fora de la comarca, de fora de Catalunya, bàsicament perquè nosaltres també tenim un públic, el típic d'estiu, o el que té la casa i que són del nord, que són de Pamplona, que són de Saragossa i que venen al cinema i que coneixen aquesta situació i que venen al cinema i ens ho diuen, escolta, mira, ja som aquí, uns de Navarra, uns d'allà, llavors per això s'ha mogut i la gent doncs s'ha quedat una miqueta, diguéssim que preocupada, perquè la nostra línia sempre des del primer moment ha estat fer un cinema, no diria que diferent, sinó un cinema digne d'una ciutat com és Cambrils i digne d'una ciutat com podria ser Barcelona o podria ser Reus. Jo faig cinema, nosaltres, millor dit, fem cinema de ciutat. Què vol dir això? Obrir tots els dies, portar una programació variada, fer cinema d'autor, fer cinema independent, fer cinema comercial, perquè doncs, hi hagi tota l'oferta possible. I no passa. I això, com no passa a cap altre gairebé, a no ser que sigui doncs, Barcelona, probablement, i potser una ciutat com Terrassa, com no passa, doncs Cambrils és un tema específic. Jo vinc del món del cinema, m'agrada el cinema, però m'agrada sobretot que no estigui monopolitzat o oligopolitzat per les grans empreses de producció, les de distribució i les d'exhibició.
Mm-hmm. No, és que de fet aquí cada setmana, ja et dic, els que són oients habituals també de l'espai de cinema dels divendres, quan la nostra experta en cinema recomana, no?, repassa la cartellera i hi ha moltes pel·lícules fora del mainstream, diguéssim, sí. I això on ho podem veure? I jo sempre dic, espera que ho miro, i quasi sempre quan la pregunta és això on ho podem veure és a la Rambla de l'Art de Cambrils a les comarques de Tarragona, és que no estem parlant d'una cosa local de Cambrils, sinó la demarcació, vull dir que és l'únic lloc.
Exacte.
En molts casos. Sí, sí. I parlem de pel·lícules, però parlem d'aquests cicles que feu de documentals, d'òpera, no?, d'exposicions, cinefòrums, no és només la projecció, no?, és tot el que envolta, és cultura. A veure.
Sí, és cultura, és explicar-li a la gent quina pel·lícula veuran, perquè quan normalment la gent abans et pregunten, escolta, quina pel·lícula és, els hi enviem la informació, treballem una miqueta, evidentment, si hagués de fer doncs l'Star Wars, que no el faig ni el puc fer ni me'l deixen fer, doncs no seria el cas, no? Però quan busco una pel·lícula de les que s'estan estrenant cada setmana, o sigui, no, nosaltres no anem al baúl de los recuerdos a buscar, mira, sí, una cosa és un clàssic, no? No, anem a veure, aviam, què estrena la gent, què estrenen les distribuïdores? Si cada setmana s'estrenen 8, 10, 12, 13 pel·lícules, moltes d'elles no arriben a les comarques, a tota la província de Tarragona, per fer-ho el més ampli possible. No? Llavors, sobre això veiem, ostres, doncs mira, aquesta la podem fer, aquesta no, podem posar aquesta comercial, hem de discutir, en el bon sentit de la paraula, en els titulars dels drets, de dir, escolta, mira, te la puc fer així, te la puc fer així, i si podem aportar doncs alguna cosa original, doncs la fem. Ara, aquesta setmana s'ha estrenat amb molt èxit la pel·lícula dels directors d'Intocable, C'est la vie, sí. I nosaltres en preestrena el mes de desembre ja la vàrem fer, i va venir moltíssima gent. Bé, un detallet com aquest, o aquesta setmana... Formalment s'estrena demà una pel·lícula, l'última, el Toni Servillo, que es diu Déjate ir, Stare andare en italià, o Deixa't anar. I nosaltres ja la vam estrenar divendres. Doncs per què? Doncs perquè intentem també aportar un valor afegit diferencial. Vivim d'això. Uh-huh. Probablement això ens fa no entendre la situació en la que ara ens trobem, de dir, escolta, si estem fent això, si és un tema d'un impost tan específic de la propietat, que nosaltres no som, som amos gestors del cinema i dels nostres equips, però no de l'edifici, doncs que et vulguin imposar un IBI, doncs perquè no sé què ho diu i quan no ho havíem negociat, doncs ens hem quedat molt sorpresos.
Clar.
De tot dit això, espero que hi pugui trobar la solució, perquè així ens ho van dir ja fa molt temps, no ara.
El tema és aquest, doncs, que ara l'Ajuntament reclama aquests 5 anys d'IBI amb recàrrecs, no? Suposo que evidentment el Toni no arriba aquí i diu no, jo és que no ho vinc a denunciar i no he parlat amb l'Ajuntament. Us heu sentat segur amb l'Ajuntament moltes vegades,
sí,
no, a parlar-ho?
Sí, no, nosaltres aviam, aquí hi ha un moment, nosaltres quan es negocia les condicions del conveni que després es van fer públic i tothom hi va poder-s'hi presentar a fer la sala de cinema, que només ens hi vàrem presentar nosaltres, allà prèviament havíem negociat una sèrie de condicions que si em anaven bé a mi podria anar bé a un tercer, i una d'elles era que estàvem d'acord en que havíem de pagar impostos vinculats a l'activitat, vol dir les escombraries, ja no parlo de les quantitats, que això seria un altre, figues d'un altre paner que diuen, però no, en cap moment es va parlar del tema de la propietat. Allò era un edifici municipal que en la vida era i és, que en la vida doncs, ha pagat l'IBI per aquest mateix concepte, i comencem l'operació el desembre del 2013, no en gira ni la part proporcional del 2013, no en giren res el 2014, no en giren res el 2015, i en un moment determinat, que ara no em voldria equivocar, doncs sembla que va ser principis del 16, amb canvi de govern, ens envien la liquidació del 14 i del 15. I diem, escolta, però si això... No, perquè la llei... Miri, vaja, país per parlar de la llei i dels retrocedimentes que tots de tots colors fan, no?
Sí.
Vull dir, però deixant a part això, escolta, hi ha una cosa que està clara. La llei de... Aquesta sí que és la llei de règim local permet que l'Ajuntament, si considera que hi ha un edifici que li correspon l'IBI, que jo ho discuteixo... pot fer una bonificació de fins al 95%. Sí, van i ho volen aplicar pel 2017. El 2014, el 2015 i el 2016, paga'ls. Doncs com no els podem pagar, perquè si el cinema fos una cosa absolutament rentable no estaria discutint això, ho hauríem pagat i sense acabó, doncs llavors com no pots pagar l'anterior, no estàs al corrent de pagament, llavors tot es va fent com una mena de bola. No, una
que no
mena
et poden
de bola.
Fer aquesta bonificació si no has pagat l'anterior, entenc, diuen.
Això és el que diuen. Tot clar. I amb això hi ha hagut tota la bona voluntat, crec que també per part de l'Ajuntament, tot sigui dit, vull dir, perquè no estem aquí,
sí,
estem
sí.
De trobar-hi una solució, però trobar solucions doncs, es veu que costa molt. I ara, doncs, degut doncs, a aquesta activitat de l'associació, que no ha estat creada ni molt menys per crear això, sinó per poder fer altres coses, per poder tenir suport de gent que necessitem per seguir treballant doncs, en aquesta línia, diguéssim, aquesta línia editorial que tenim com a cinema,
sí.
Doncs llavors ha sortit. Diu, escolta, doncs això ho hem de batallar, ho hem d'aclarir. I aquí ha sortit. Clar, això ha generat doncs, determinat rebombori, que a mi em sap greu, i aquí està. Em pregunten, pot tancar el cinema? Home, doncs ens el podrien arribar a obligar a tancar. Esperem que això no passi.
De fet, estem parlant d'aquest cas concret, no? Aquest problema que hi ha doncs, amb aquest IBI, que la cosa està doncs, en procés de veure què passa, però jo recordo quan vas venir fa ja uns mesos, i ho deies al principi, qualsevol empresari mitjà petit no? Doncs, fa una mica equilibris per poder continuar, si a sobre es dedica al que et dediques tu, doncs encara més, no? Perquè allò és una aposta que s'ha de tenir valor, vull dir que estem en horari protegit.
No, sí, sí.
Valor per dir, jo tiro endavant amb això perquè hi crec, no? Realment.
Sí, és el que m'agrada i tinc el luxe clar. De poder-hi treballar. A mi altres coses en saben bastant més greu, vull dir, quan vàrem començar nosaltres érem 4 persones treballant, ara estem fent el mateix i som la meitat, som 2. A mi em sap greu això.
Clar.
A mi em sap greu. A mi em sap greu que entri a l'atur i que no puguem posar més gent a treballar o no recuperar la gent que ja teníem, no? Però es veu que tot això, com són grans números i macroeconomies, doncs no afecta, però això és una realitat. A mi, de tot, el més que em sap és que no pugui tenir la gent que abans teníem treballant.
Exacte.
I cara a l'exterior entenc que ningú ha notat cap diferència perquè ens hi hem posat a fons, a aguantar-lo, a mantenir-lo, a millorar-lo, i animar la gent a que vingui a veure cinema. Cinema, és que no estem fent cinema de color verd, estem
exacte.
Fent cinema comercial que té molta menys repercussió. Estem fent cinema europeu, molt cinema europeu, que ho fa de gran qualitat, que explica grans històries. De fet, i ara aprofito una miqueta de publicitat,
fes-la, fes-la.
Som l'única sala a tota la província de Tarragona, Lleida no en té cap, i Tarragona només la sala de Cambrils, que estem adscrits a la xarxa de la Unió Europea de l'Europa Cinemes. Hi ha unes sales a Barcelona, n'hi ha una a Girona, n'hi ha una a Terrassa, n'hi ha una a Sant Feliu de Llobregat i la de Cambrils. Això és tot el que hi ha com a cinema. Crec que és, per mi és un honor poder formar part, i des de fa pocs mesos, no?, de formar part d'aquesta xarxa internacional, que són 600 i pico pantalles a tota Europa, no?, que ens comprometem a part de fer cinema americà o comercial o de tercers països, a fer un determinat cinema. Fer versions originals, jo sé que a vegades costa, per això fem versions originals i a vegades la mateixa doblada. Tractar el cinema com crec que tracten... No inventem res, com tracta probablement, com tracten segur els francesos, com tracten els alemanys, i que a Catalunya, perquè està delegat a la Generalitat de la responsabilitat cinematogràfica, però també ho ampliaria a Espanya, no s'ha sabut tractar ni se sap tractar.
Hem quedat poc temps, però vull que quedi clar que, a més, això és responsabilitat del Toni, que, no?, de l'equip de la Rambla de l'Art, de l'Ajuntament de Cambrils, però també de nosaltres, també dels consumidors, que podem triar on anem a veure cinema. Vull dir que després no ens posem les mans al cap si nosaltres també tampoc hem contribuït a que això funcioni.
El consumidor és sobirà.
Sí, sí.
La nostra obligació, i probablement una miqueta els mitjans també i tal, és ajudar a que aquest oligopoli de que cada setmana s'estrena la pel·lícula gran i la gent ha d'anar a veure aquesta, això es trenqui. Que veure, la gent s'asseu una pel·lícula i diu, ostres, quina pel·lícula més bona que he vist, i probablement era una pel·lícula francesa, una pel·lícula i tal, quina pel·lícula més bona que he vist, i no he vist, pum, pum, tiros i amunt i avall, no? Allò, el que sí és cert és que hem d'ensenyar-les, hem de saber-les promocionar, però avui és complicat.
És complicat. Hi ha alguna reunió més a la vista prevista amb l'Ajuntament? Perquè pel que hem pogut llegir fins ara, el que han fet és cedir-vos cartelleres, no?, alguns punts de Cambrils.
Bueno, recuperar algunes de les que ja teníem, perquè hem anat perdent de determinats espais, i llavors el Departament de Cultura ens va recuperar això. Nosaltres, com a empresa, no tenim... Bueno, estem a l'espera, des del mes de juliol ens van dir que ens dirien quelcom, estem al mes de... gairebé febrer, i nosaltres estem esperant. El president de l'associació em deia que havia demanat ja una reunió, i havia anat també a l'Ajuntament, i està esperant tenir, ha demanat una reunió tenir-la, però jo també vull separar molt, una cosa és l'activitat i tot el suport, jo tot el suport a l'associació, i ells em donen tot el suport, però això ja és una activitat, diguéssim, que és de la, com és aquest eufemisme, de la societat civil, no? Sí. La societat civil s'ha mobilitzat, i jo els hi agraeixo moltíssim, no? Hi ha vingut gent que et diu, escolta, si jo tingués els diners te'ls pagaria. És que no és aquest el tema.
No és només la qüestió econòmica, no, també, sinó és, a veure, si hi havia un compromís per part de l'Ajuntament, doncs que també que expliquin per què ara aquest compromís deixa d'existir, no?, en aquest cas. Nosaltres també... Per la nostra part, doncs, intentarem obtenir una resposta per part de l'Ajuntament de Cambrils. Jo el recordo, societat civil que ens escolte, que tenen la petició oberta a change.org. Nosaltres ja l'hem signat també, la tenen, ja saben, change.org / que posen Salvem Cinema Rambla de l'Art, i allà els hi surt. Estem al voltant de les 3.800 signatures, no? L'objectiu són 5.000, però escolta...
Sí, es veu que això, l'altre dia ho mirava, perquè jo sí que alguna vegada hi signo, perquè quan t'arriben coses interessants, doncs les assignes, i l'altre dia ho mirava i es veu que això va saltant, no? Vull dir, quan arribes a... no sé què van posar, quan arribes a 100 et passa 500, de 500 et passa... No sé com... Realment no sé com va.
Va creixent,
no sé
com va creixent la cosa.
Va creixent, però clar, 3.500... És moltíssima gent.
És moltíssima gent. Escolta, jo no vull quedar-me amb el regust de boca, així que dediquem uns minuts a parlar de cine, Toni.
Clar que sí.
Perquè jo tinc aquí la vostra cartellera, estem a dimarts, canviarà la cartellera que jo tinc aquí a la vista, suposo. Això és del 26 de gener a l'1 de febrer. O sigui, fins dijous,
Sí,
la tenim.
Exacte.
Tenim Déjate llevar, Una mujer fantàstica, The Disaster Artist, El jove Karl Marx i Canaletto. Això és el documental,
Això és un documental que ahir vam fer.
Canaletto i l'art de Venècia.
Exacte, Canaletto, i avui el tornem a repetir per segona vegada, és un documental, avui ahir el vam fer en versió doblada, avui el fem en versió original subtitulada. Tota la cartellera aquesta a partir del divendres doncs canvia, perquè per un cantó doncs finalment podem estrenar, perquè fem cinema comercial, la de l'Spielberg, la famosa de Los Archivos del Pentágono, i després una meravella de pel·lícula que ha anat, els Globus ha tingut molt reconeixement, ha funcionat molt bé, s'ha estrenat de manera molt limitada a Catalunya la setmana passada, que es diu, és una pel·lícula italiana que es diu Call Me By Your Name,
sí.
Que també serà estrena, s'ha estrenat crec que a Tarragona Ciutat, no s'ha estrenat enlloc més, doncs aquest divendres doncs, l'estrenarem a Cambrils. Entre aquestes tenim algun compromís de posar, bueno, compromís que ens autoobliguem, no?
Sí.
De posar un documental molt interessant que es diu L'Essa Humanitat i que ja fa dies que el voldríem estar posant, i intentarem anar, doncs, picotejant una miqueta i probablement donant alguna sessió més a la pel·lícula que et deia, que tu has dit, el Déjate Llevar, del Toni Servillo. Aviam si la podem acabar de col·locar també en alguns passis, no?
Uh-huh.
Quan les podem mantenir, com aquesta del Karl Marx, que no s'ha vist enlloc, es va estrenar, nosaltres la vam estrenar la mateixa setmana, és una meravellosa pel·lícula que potser confon, que es pensa algú que és la història del Karl Marx. Evidentment surt aquest personatge, però surt l'Engels, surt el Bakunin, surt el Prudhomme, és una pel·lícula històrica, no és un documental, realment espectacular, en quant a que t'explica una miqueta, evidentment ficcionat, doncs el creixement del que va ser el manifest comunista, que no s'hagi defensat ni atacar, però sí és el canvi de rol social que genera doncs amb la revolució industrial.
Uh-huh.
Pel·lícula molt, molt, molt recomanable, la veritat.
Uh-huh. Tenen, per tant, cinecambrils.cat tota la cartellera, ja poden mirar els horaris, ja saben, a partir de divendres estrena. Escolta, Toni, a tu quina pel·lícula t'ha impactat més de les que has vist darrerament? A veure, recomana'm.
De les que a mi m'ha impactat una que estem fent aquesta setmana, que jo portava bastant temps, aquesta me n'impacten moltes, no? Però aquesta especialment, Una mujer fantàstica, la pel·lícula que Chile va presentar als Oscars i que està nominada, sí. I que nosaltres aquesta setmana l'hem fet i que no s'havia estrenat, m'ha impactat la manera, el que tracta, no? El tema el que el tracta i com reacciona. I ara que estem doncs en un tema de intentar igualar, evidentment, homes i dones, que em sembla que encara, a hores d'ara encara estiguem discutint això, em sembla
ja
bastant, que anem bastant malament, però clar, hi ha una situació real, doncs, que és tot el gènere, tota la gent que afecta transgènere o homosexualitat, doncs tot això que és una realitat de sempre, doncs tracta això i ho tracta d'una manera realment molt diferent. Veure des de dins el que està patint la noia aquesta, no? Una pel·lícula que sí, realment aquesta m'ha impactat.
Uh-huh. Doncs Una mujer fantàstica, apuntin. La xilena encara la podem veure aquests dies a la Rambla de l'Art. Fins dijous. Doncs escolta, Toni, ha estat un plaer de venir més sovint a parlar de cine.
Jo quan em poseu un micro d'aquests m'animo.
Jo estic encantada, estic encantada.
Quan tinc l'escarxofa davant m'agrada parlar.
Doncs nosaltres encantats de que vinguis aquí, o sigui que no cal que avisis, tu quan passis per aquí truques i puges i parlem de cinema una estoneta. I ja sabem vostès, a posar el seu granet de sorra i a la Rambla de l'Art, que després ens posem les mans al cap. Toni, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies per confiar en nosaltres.
Un plaer.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977-75-40-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen cosas como esta.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estás informat.
es perfecto si estás a mi lado creando una nueva ciudad.
Com ens ho vam passar, eh? Ara farà un any ja d'aquell programa en què vam parlar amb Luis de l'Olmo, amb Iñaki Gabilondo, amb oients. Doncs aquest any volem, no sé si repetir la gesta, no sé si s'alinearan tant els astres, senyors i senyors, ja els aviso, però el que sí que volem és que vostès siguin protagonistes del Dia de la Ràdio aquí al programa, el proper 13 de febrer. Per això, si volen, per exemple, venir a fer la secció amb la Dara Giné o amb la Ruth Guerrero, o volen venir a parlar-nos de cuina, ens volen fer la recepta vostès del dimarts 13 de febrer, el Dia de la Ràdio, doncs nosaltres encantades i encantats de rebre'ls aquí a l'estudi. S'han de posar en contacte amb nosaltres al WhatsApp del programa, per exemple, al 672 65 35 34, 672 65 35 34, o al correu electrònic tarragona@cope.es, i si no, al telèfon habitual, 977 32 60 50. De moment, notícies, ara tornem.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La princesa de Asturias ya ha recibido el toisón de oro de manos de su padre, el rey Felipe VI, que hoy cumple 50 años. El monarca ha querido compartir con su hija Leonor el compromiso de la corona con España. Carmela Vallén.
Muy sonriente ha recibido la princesa Leonor el lazo y la insignia del toisón de oro. Al imponérselo en la solapa de su traje azul claro, Felipe VI le recordaba el simbolismo de esta distinción y la responsabilidad que implica recibirla.
Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles.
Sabes que confío plenamente en ti y que me siento orgulloso, le ha dicho el rey a su hija mayor al cumplir con esta tradición de la corona en un acto emotivo con 80 invitados.
Roger Torrent ha intentado llamar al menos 4 veces a Carles Puigdemont tras aplazar el pleno de investidura, pero el expresidente catalán no le ha cogido el teléfono. Hay malestar en las filas de Junts per Catalunya porque el presidente del Parlament ha tomado la decisión sin consultarles, mientras que en Esquerra apoyan a Torrent. Y hay reacción también del líder del PSOE. Pedro Sánchez acusa a los independentistas de anteponer el interés de Puigdemont al de todos los catalanes. Ricardo Rodríguez.
Y es que Pedro Sánchez ha tachado de desafortunada la decisión del presidente del Parlamento catalán de aplazar el pleno de investidura, manteniendo al mismo tiempo esa candidatura de Carles Puigdemont. Así, el secretario general del PSOE ha lanzado un aviso a los independentistas.
El bloque independentista está renunciando a gobernar Cataluña y el bloque independentista está anteponiendo los intereses personales de un catalán prófugo al conjunto de catalanes y catalanas. Necesitamos una legislatura constitucional y al frente de ella no puede haber un presidente inconstitucional.
Sánchez ha negado a polemizar con el recurso al constitucional y ha antepuesto su apoyo al gobierno ante una crisis de Estado que ha definido de difícil y compleja.
Pues a pesar de la incertidumbre en Cataluña, la economía española sigue al alza por cuarto año consecutivo. 2017 se cerró con un crecimiento del 3,1%. Son buenos datos, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte de que todavía no se ha puesto fin a la crisis económica.
Necesitamos 2 años más de crecimientos en este entorno para que España deje definitivamente atrás la crisis, tanto en términos de empleo como en términos de crecimiento económico, ¿no? En estos 2 años hay que crear, ¿eh?, 500,000 de puestos de trabajo por año, y a su vez se tiene que ir produciendo, como ya he comentado en otras ocasiones, una normalización de la evolución salarial, ¿no?
Y hay más noticias en este martes 30 de enero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Guardia Civil ha detenido a 2 ultras del Atlético de Madrid. Están implicados en la muerte del aficionado del Deportivo de La Coruña, conocido como Jimmy. Los 2 arrestados, miembros del Frente Atlético, están acusados ahora de amenazar de muerte por teléfono a uno de los testigos del caso. Sevilla rinde hoy homenaje a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García. Se cumplen 20 años del asesinato del concejal del PP y de su esposa por la banda terrorista ETA. Y en este Mediodía COPE vamos a estar también en Alemania. Crece la polémica tras conocerse que el sector del automóvil alemán experimentó con monos, pero también con humanos. Les hicieron respirar dióxido de carbono y lo que pretendían era obtener conclusiones que minimizaran el escándalo de los motores trucados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis a uno de los barrios más siniestros, podríamos decir, de Chicago.
Bueno, no sé siniestro, pero desde luego sí muy peligroso. Allí trabajan las religiosas de la Preciosa Sangre y también la rama masculina de esta orden, que son los misioneros de la Preciosa Sangre. Llevan allí 15 años, como decías, es uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad norteamericana. Se llama Back of the Yards, patios traseros. Bueno, ya lo indica la cosa. Tratan de evitar que muchos chicos caigan en la delincuencia y terminen en la cárcel, como sucede. El Ministerio de la Reconciliación de la Preciosa Sangre trabaja con estos jóvenes para ayudarles en sus estudios, a encontrar trabajo, enseñarles incluso a expresarse y así romper el círculo perverso que les lleva de la escuela a la cárcel. La orden también ayuda a las familias, apoyando muy especialmente a las madres, porque una de las claves de este ministerio consiste precisamente en lograr la reconciliación de los chicos que han caído en la delincuencia con sus madres. Bueno, pues toda esta historia bonita de reconstrucción la contamos en media hora en El Espejo.
Pues estaremos atentos, como siempre, a esos detalles. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, Fernando Alonso correrá también en Le Mans. José Luis Corrochano.
Lo acaba de hacer oficial McLaren. Fernando Alonso estará en las 24 horas de Le Mans. Tiene más datos Carlos Miguel.
Será el único piloto conocido que va a hacer dos mundiales a la vez. El mundial de Fórmula 1, que comienza el 25 de marzo en Australia, y el mundial de resistencia, que incluye esa carrera de Le Mans el 16 y 17 de junio de 2018 como plato fuerte. Lo va a hacer con Toyota y con Nakajima y Iwemi de compañeros, y a las 24 horas de Le Mans añadirá otras tres carreras más que empezarán a las 6 horas de Spa y concluirá este año en Shanghái, en una supertemporada que se prolongará, en el caso de la resistencia, otros tres pruebas más el año que viene. Así que Alonso va a estar en los dos sitios, tiene permiso de McLaren, y Renault, que es el motorista de McLaren, ve bien que haga las 24 horas uno de sus sueños para lograr la triple corona con Toyota.
Una más de motor, está de motos, han terminado los entrenamientos de MotoGP en Sepang. El más rápido en el día de hoy, con récord de vuelta rápida del circuito, ha sido Jorge Lorenzo con Ducati. Y acaban de desvelar los compañeros de COPE Valencia un nuevo incidente del futbolista del Villarreal, Semedo. Hay una denuncia de finales de octubre por lesiones en la cabeza de una persona que dice que Semedo le dio un botellazo.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
I com sempre, com tots els dimarts, estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Bé, bé, bé. Per cert, estava mirant el calendari.
Sí.
I no, encara no, encara no. La setmana vinent tampoc encara no.
No.
Però l'altra tenim la festa del Dia de la Ràdio.
Sí, senyor. Que farem festa especial, eh?
Sí,
això,
sí, sí.
Ja ho direm. Mira, el divendres abans, si et sembla...
Has mirat el calendari. Saps quan cau?
És dimarts 13, no?
Dimarts i 13.
Ja ho sé, ja ho sé. Però no passa res. Això deu ser un bon presagi, al
final.
Home,
sí. Sí, jo crec que sí. A més, és més fàcil de recordar-se. Dimarts i 13 és el Dia Mundial
de la
Ràdio.
I aquí estarem celebrant-ho a lo grande.
Sí,
fent ràdio amb molts convidats, però ja els avançarem.
Sí.
Abans d'entrar en matèria avui, que tinc aquí cuiner nou avui en nòmina al programa, ara te'l presento, vas veure la gala d'Operació Triunfo?
No, per
la...
no.
És que ho parlàvem ahir... Ja has escoltat la cançó o no?
No, mira, tinc una persona aquí a la redacció que sí que ho segueix, ho veu, i li vaig començar a preguntar ahir coses. Escolta, informa'm.
I està contenta amb l'elecció o no?
M'ha dit que és un duet que sí, que no està malament.
Veus, jo no estic contenta.
No?
No.
Què volies tu?
No, jo volia una altra cosa, una mica més marxosa.
Bueno, m'ha dit que és un pastelet.
És un pastelet, correcte.
La cançó,
és un pastelet.
Això m'han dit.
Ha sigut molt fina, és
no
la Carlota.
Qui... No,
qui t'ho ha dit?
No, la Noemí m'ho ha dit.
No estem d'acord, ara la trucaré quan acabem el programa,
que no,
i en parlem.
No.
Però a mi no massa, però bueno, a veure què els ha semblat als oients, que ens ho expliquin, no? A través de Twitter, COPE Tarragona,
sí.
COPE Lleida, que ens ho expliquin.
Bueno.
Però va, anem al tema, que
anem
si no
cuina,
podem
avui,
estar
sí.
dues hores parlant d'Eurovisió i no és el dia. Tinc avui, deia jo, cuiner nou en nòmina, i és que avui et vull descobrir un restaurant. Què et sembla això?
Molt bé.
Sí, doncs mira, et presento al Manuel Hidalgo, ell és el responsable del Mirall de Tres de Reus. Manuel, què tal? Bon dia.
Què tal?
Bon dia, Manuel.
Bon dia. A més, el Manuel no ha vingut sol, ha vingut amb l'Epi López, que és el responsable de sala del Mirall de Tres. Uh-huh. Epi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut. I jo li decía a Ricard, Manuel, que le presento un restaurante, perquè és el primer dia que vienes, no sé, creo que no va a ser el último, Però decir que viene recomendado, Manuel.
Ah, sí, recomendado.
Viene
bueno.
Recomendado, sí. Ricard, el Manuel i l'Epi venen recomanats, t'explico. Tu coneixes el Carlos Montagut, col·laborador del programa, que ell sempre ens parla de vins, no?
Sí.
I de productes. Doncs ara, aquesta temporada ens parla de restaurants. I jo, Manuel i Epi, espero que no os dé mucha vergüenza, pero ahora os voy a poner su recomendación. ¿Qué os parece? Que hablen de Un Ozo Ilusión.
Venga, va,
¿no?
Que voy a escoger
sí,
Carlos.
Sí,
me
da mucha ilusión.
Pues mira, escucha por qué nos recomendaba el Mirall de Tres del Carlos.
Un tío amb els conceptes molt clars.
Manuel Hidalgo.
Un tío que té les coses molt clares, lo que vol oferir, producte, i quan parles amb ell i veus un tio amb que tot ho té tan clar, dius, hòstia, jo de gran vull ser com ell. No, és veritat. El tio, no, el meu cuina és este, el meu objectiu és este, jo vaig a per això, això,
i
això,
faig
això. I, hòstia, dius, pues, ole, tio,
ole.
Xapó.
Molt
xapó.
Bé, doncs el convidarem un dia a fer una
clar
recepta.
Clar que sí, sí, sí,
va,
sí, sí.
Això,
ens fiquem en contacte
Manuel,
amb ell.
Manuel, ara et trucarem. I el vam trucar, i aquí estàs.
I aquí estoy, a ver qué le puedo hacer y qué puedo ilusionar a la gente.
A ver, Manuel, yo te voy a hacer una pregunta.
Venga. Pregunte.
¿Cuál es el objetivo?
Claro,
es que lo tiene muy claro, tiene el objetivo muy claro.
Las cosas muy claras y el objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo del Mirall de Tres?
Bueno, ¿cuál es el objetivo del Mirall de Tres? Bueno, hacer una cocina que la gente no esté acostumbrada a comerlo, ¿no? Y a disfrutar y a poder estar en un salón que es pequeño, ¿vale? Y de esta manera la gente puede interesarle una cocina en la cual pueden entrar a jugar, a disfrutar, a pasarlo bien, y que intenten comer como si estuvieran comiendo o disfrutando en una estrella Michelin, pero sin estrella. Y a la vez, sin estrellarnos nosotros, ¿no?
Importante eso, ¿eh?
Y bueno, de ahí en más es lo que la gente, o que lo que nosotros intentamos, darle a la gente.
De hecho, Carlos, el Carlos Ricard ens deia que la cuina era una proposta molt interessant, la que feia, no?, amb els plats en si, gastronòmicament parlant, però que no era només el menjar, sinó tot, no? El Carlos també ens deia, per exemple, que important és com et tractin a la sala, aquí entraria l'Epi, no? En aquest cas, que important és com es cuiden tots els detalls, eh? O sigui, no cuidais solo lo que comemos, que és lo principal, no? Sinó lo que acompaña lo que comemos, que nos ayuda a que esta experiencia pues sea completa, ¿no? Epi,
sí,
supongo.
Bueno, la verdad que nosotros hacemos la faena lo mejor posible, tratamos al cliente como si fuera un miembro más de la familia, lo mimamos, lo acariciamos, le explicamos plato a plato lo que está comiendo en cada momento, queremos que se siente como si estuviera en su propia casa, pero comiendo en un restaurante a gusto, ¿no?
Pues chico, lo conseguís porque es lo que nos va a decir el Carlos. Y ahora que no nos escucha Manuel, Epi, ¿se come bien en el...?
Sí, bueno, la
cocina
verdad
bien
es que
el chico.
Yo conozco a Manuel hace 6 años, trabajábamos juntos, yo en la parte de banquetería, él en la parte de cocina, y la verdad es que tiene una mano muy buena para cocinar, ¿no? La gente lo dice día a día, la verdad es que estamos disfrutando demasiado.
Uh-huh. ¡Uy, qué bien! Disfrutando, nunca se disfruta demasiado.
Nunca es demasiado, ¿verdad?
Bueno, yo la verdad es que trabajando al lado suyo, yo disfruto del trabajo que yo hago, él disfruta de su trabajo, y mutuamente nos apoyamos.
Ajá, eso es importante. Manuel, ¿cuál es tu secreto, chico, para hacernos disfrutar tanto?
El secreto en realidad es que la gente disfrute y nosotros disfrutemos trabajando, ¿no? O sea, yo si no disfruto trabajando y si la cocina no lo hago con el cariño y el amor que lo hago, la gente no va a disfrutar y la gente no va a volver.
Pero Manuel, esto que has dicho parece un tópico, pero es una
es verdad.
Enorme, ¿eh? Si disfrutas con lo que haces, lo transmites.
Sí, bueno, mucha gente cuando salgo, yo cuando termino de cocinar o de darle, de disfrutar a toda la gente, salgo a las mesas a hablar una por una de las mesas y le comento o le pregunto qué tal ha ido, cómo ha ido, qué experiencias has llevado y la gente te dice, ostras, ¿cómo se nota cuando el cocinero realmente está en la cocina? Dice, uh-huh. Y cada vez que venimos lo notamos.
Uh-huh. Y oye, que yo te he puesto deberes. Te he pedido que nos hagas una receta. ¿Es algo que haces en el restaurante o algo que tú cocinas para ti en casa? Cuando puedes y te queda tiempo para cocinar en casa.
No, bueno, hay una... Ahora comentaré una receta muy práctica y a la vez que es muy sencilla para que la gente lo pueda hacer en casa y de sabor y de gusto está muy bien.
Ah, pues venga, sorpréndenos, Manuel.
Bueno, en este caso, por ejemplo, uno de los platos que a mí me gusta hacer en Mirall de Tres es un sorrentino, que es una pasta rellena y que está muy bien, que esto es una pasta italiana, uh-huh. Que está rellena con un interior de gamba roja exactamente.
Qué bueno.
Entonces, bueno, a esta le agrego una base. Lo primero que hago es pelar unos tomates canarios o un tomate mediterráneo, lo pelo primero y después lo salteo con un poco de aceite de oliva virgen del Raj y una vez que lo tengo salteado, empiezo separo este sofrito, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado voy haciendo, voy salteando dos gambas rojas.
Vale.
Entonces una vez que tengo la gamba roja salteada, lo que intento esta gamba es bajarle un poquito el fuego para que empiece a saltar su propio jugo que tiene interiormente. Le agrego la base de tomate que ya he salteado por otro lado y le pongo un toque de fumet de la casa.
Ah, bueno, es que ya, el fumet ahí, claro. Tenemos ya un trabajo previo de una base buena, ¿eh?
Exactamente, claro, claro. Teniendo un fumet muy bueno, claro. Que es la base principal, mi cocina comúnmente la base principal es el fumet que yo hago. Ajá. O que me han enseñado a hacer. Y después que le agrego el fumet, esto hace 3 o 4 minutos, hace un chup chup, le agrego su toque de ajo y perejil, su sal y su pimienta, y la pasta ya previamente hervida, solo pongo dentro de la salsa, y en 5 minutos tenemos una salsa con una pasta muy rica y muy muy buena.
O sea que solo es tomate, gamba roja y un fumet bueno, o sea, tres bueno ingredientes.
Y el toque del ajo y perejil, y nada más.
Y ya está. Supongo que la gamba la tenemos que hacer poquito, ¿verdad? O sea, es...
Comúnmente yo la dejo que la parte de lo que es la cabeza suelte su suco, porque por eso sofrío la gamba aparte. Le doy el golpe de calor y después le bajo la temperatura para que no se reseque, pero que quede jugosa por dentro. Después, claro, lo hace más jugosa cuando le agregamos el fumet.
Uh-huh. Vale, Ricard, estàs prenent nota, que això és fàcil de fer, ¿eh?
Estic ensalivant i prenent nota.
Ja, ja m'ho penso.
O sigui, les dues coses.
Però aquesta és fàcil. A mi, és que, claro, eso es importante a veces, porque a veces nos liamos con, ¿no? con muchos ingredientes o elaboraciones un poco complicadas y a veces con tres cosas buenas es lo más efectivo, ¿no?
Bueno, esto es lo que es Miral de Tres. Miral de Tres tiene una cocina de este tipo, que es una cocina de autor, pero a la vez que tienen que ser cosas que estamos acostumbrados a comer, pero tanto en presentación como en sabores, no estamos acostumbrados. Uh-huh. Entonces, bueno, es la idea de Miral de Tres.
¿Qué pasta sería la perfecta para esto? ¿O un poco aquí a gusto del consumidor?
Bueno, esto es a gusto del consumidor. Yo soy un poquito más preferente y como la pasta rellena la hago yo mismo.
Ya, pero eso entonces, eso ya es... Claro. Entiéndeme, eso ya es de matrícula de honor, lo de hacerla ya pero bueno, cada uno.
Esto va tranquilamente unos tagliatelles al huevo, tagliatelles con un sabor de espinaca o los neros de sepia también. Va muy bien.
Muy bien. Oye, pues me gusta. Y aquí le voy a preguntar a Epi, ya que lo tengo aquí. Esto, ¿tú te encargas de recomendarme con qué lo acompaño? ¿Con qué acompaño este plato? ¿Qué me recomiendas?
Sí, bueno, este plato es para tomarlo con un vino blanco, ni seco, ni afrutado, un intermedio. La verdad es que es ligero y la gente disfruta bastante con este plato.
Muy bien. Oye, me está dando envidia porque estoy cayendo ahora en que Epi, claro, come todos los días allí, ¿no? Coméis ahí, o sea, se tiene que comer de lujo, digamos, así en la cocina del Mirai de Tres, ¿no?
Bueno, la cocina, en cocina somos un poquito más, bueno, soy más, para nosotros cocinamos un poquito más tonto, ¿no? Digo, ostras, que tengo la nevera.
Sí, pero lo que tú cocines tonto no debe ser lo mismo que cocino yo tonto.
Por ejemplo.
Sí, 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 sí. Bueno, a veces mi compañera acá, Epi, me lo dice, ostras, pero está bueno esto. Bueno, claro. Pero es cocina de nevera, le digo yo, todo lo que tengo ya adentro ya... Cuatro toques y ya está, en 5 minutos tengo la comida hecha.
Un día hacemos cocina de lo que haya en la nevera, tuya y mía, y a ver quién gana.
No será el primer día, Mónica, que es verdad, estás en casa, abres la nevera, a ver qué me invento hoy con lo que hay, pero claro, lo que me invente yo, vamos, tiene un poco truco.
De lo que se puede inventar, Manuel, claro.
Ya,
sí.
Ya, eso sí.
Esto, el don se tiene o no se tiene. Esto,
eso sí es verdad.
Lo puedes entrenar, pero lo tienes o no lo tienes.
Sí, eso sí, sí.
Pero bueno, Ricard...
yo, por ejemplo, no lo tengo.
Tú no lo tienes. Pero tú y yo somos buenos comiéndolo. Lo apreciamos mucho.
Oye,
entonces...
no, yo sí, soy de buen... O sea, claro. Me gusta todo, pero sé valorarlo.
Pues
¿eh?
Venga, un día te voy a llevar a conocer el Mirai de Tres. Et dic l'adreça, Ricard, és Avinguda per el Cerimoniós número 12 de Reus, y para aquellos que no lo conozcan, pues que se acerquen a ver vuestra propuesta, ¿no? Mejor si reservamos, ¿verdad?
Sí, sí, comúnmente estamos trabajando últimamente, ya hace un tiempo largo, ya todo bajo reserva.
Bien, pues...
Sí que nos queda siempre alguna mesita para el que viene viajando, o el caminante, que digo yo, que pasa... ¿Hay una mesita? sí. Siempre queda algo.
Pero siempre millor, si reservem anem sobre segur. Doncs vinga, Mirall de Tres, quedeu-vos amb aquest nom. Manuel, Epi, us faré tornar un altre dia, vale? I fer més receptes.
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut.
Vale.
Gràcies, Manuel.
Gràcies.
Yepi.
Muchas gracias.
Ricard, una pausa curteta,
sí,
que tinc aquí la Leida esperant ja per entrar. Està calentando banquillo.
A veure què ens posem.
Vinga.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por un lado, el rey Felipe vendiendo marca España en el foro de Davos, y a la vez Puigdemont reunido con el presidente.
Quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana y en particular.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Saps, Mònica, que no m'has dit mai de qui és aquesta cançó?
Saps que no ho sé.
És que ara estava caient.
Sé que és de la banda sonora de Sexe a Nova York, diria, però a veure si ens ho diu ella. Aleida Martín, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia, Aleida.
Pues bé, molt bé, anant fent.
Qui la canta, aquesta cançó? Ho saps, tu? Tenim controlat això?
No
ho tenim controlat?
Hem de fer un xasam.
Hem de fer un xasam, cert. Ho buscarem i la setmana que ve us ho diem. Pregunta, segona pregunta del dia. Està de moda la grip, Aleida?
Ai! Bueno, jo crec que l'hem passat tots. Quedaves tu, no? O tu, sí. Que Ricard.
No, jo...
Has caigut o no?
No, però no m'ho preguntis, perquè si m'ho preguntes m'obligues a contestar i ja saps el que passa, que quan parles d'aquestes coses.
Que incites al mal temps, oi?
Clar,
clar,
per això.
Clar, agorero, agorero. Però sí, està de moda, està de moda, perquè jo sabeu que sempre segueixo les tendències i com que ja epidèmia, doncs jo, pam, pam, he caigut.
Al 100% cap allà.
Al sac.
Això són, ja saps que són 7 dies.
Sí, estic veient la llum al final del túnel, encara que la meva veu va i ve, però bé, el nas està...
Bueno, fa una estona estaves millor.
Exacte, vaig canviant.
Sí, això, va canviant això. Sí.
Bueno, és la mucositat.
És la mucositat. En fi, si sabeu remeis, casolans, me'ls feu arribar a través de Twitter, sisplau, copetarragona@copelleida. Ai, així entre tots. Fem sabidoria popular. Però bé, Aleida Martí, amb què vens avui a veure?
Bueno, doncs avui vinc amb una miqueta de repàs de lo que és l'street style, de les noves, del començament de les col·leccions d'home, vale? Que comencen, sí, lo que és les desfilades de tendències d'home, vale? Però ens centrarem una miqueta en lo que és l'street style, que al final és lo que nosaltres ens anem a comprar i és lo que utilitzem més.
Exacte.
I m'he volgut fixar una miqueta més en el que ja tenim nosaltres a l'armari i que puguem aprofitar per com a tendència d'aquest any 2018.
Vale, o sigui, perquè ara s'estan fent les setmanes de la moda. Sí. Ricard, jo no sé si tu controles aquests calendaris.
No, estic fora de, sí, d'aquestes agendes, no.
Sé que s'ha fet la de l'alta costura de París, o s'està fent.
Correcte.
I ara que, però què es presenta ara? Col·leccions d'estiu
de l'any que ve, del 2019.
Ah, o sigui, anem un any abans.
És un any, és un any, sí.
Per tant, les coses que es veuen ara al carrer és el que hem de portar aquest any.
Aquest any, molt bé. Són les primeres tendències que entren ja en temporada. Sabeu que, bueno, que ara estem en època de rebaixes, per tant, sempre podem enganxar alguna coseta aquí a les últimes... Bueno, últimes ja rebaixes. O sigui,
sí, sí,
ja
perquè aquest any no totes les botigues, no totes les botigues allarguen al febrer, no? Que no. Abans sí que allargaven,
sí,
més al febrer.
Sí, per això, jo crec que cada vegada el que, on que estem,
home,
treballant
més... Penso que
també
hem començat abans, eh?
Clar, és que és això. Jo crec que ara cada vegada estan com treballant més amb el que és la pronto-moda, saps? Amb els flaixos de temporades.
La pronto-moda, que m'agrada que ens ensenyi aquests conceptes. Pronto-moda.
Amb els, sí, que són flaixos, o sigui que en principi són mini-petites col·leccions de tendències que entren dintre d'una mateixa temporada.
Va, perfecte. Vale? Doncs va, que sempre et desvio del tema.
Ai, sí,
Aleida, anem a l'street style.
Bueno, per començar, continuant el que són els pantalons, els Piperbacks.
Vale? Un altre, un altre.
Vinga!
Ja sé, feia... el que és, eh? No m'has enganxat.
Jo no sé el
que
és.
Vinga, va, Mònica.
Bueno, crec, a veure, ara la liaré. Són aquests pantalons que són com alts de tiró, que queden més amunt de la cintura i porten com un cinturonet i fan la part de dalt és com una bossa de paper així tancada.
Ostres, Mònica. Ah,
sí? Com t'has quedat, ara?
Mònica, mare meva, no m'ho creus. No, la veritat, m'has quedat... Bueno, de tu m'espero moltíssimes coses, però m'acabes de quedar... O sigui, m'has deixat sorpresa.
I com has dit que es deia?
Paper pants, paper, no? Sí. Perquè són com una bossa de paper. Pants, paper val. Pants. Jo és que estic molt viatjada.
Sí, no, jo estic flipant, tu. Pues bueno, pues primera part ja més que explicada per la Mònica.
De res. Cling!
Després també, bueno, tenim una miqueta... Bueno, i a tu, Ricard, què et semblen els paperbacks aquests?
Ho estic buscant.
I també, bueno, però també n'he vist per noi, eh?
Sí, sí, per això sí? Jo crec que és una tendència que és bastant generalitzada.
Sí, exacte, sí, sí.
Bueno, bé, suposo que això de les modes és costum, eh? Començar-ho a veure i llavors dius, home, potser em pot agradar.
I cada vegada més peces jo crec que són vàlides per a exacte, tant per home com per dona.
Completament d'acord.
Aquests pantalons altets així com amb la cintura com si fos una bosseta de paper, doncs això es porta. Senyors i senyors, apuntin.
Amb totes les seves allargades, eh?
Exacte.
Que a més tenim aquí per tots els gustos. Després també un altre estil que s'ha vist molt i se continuarà veient moltíssim és l'estil més així punk destroyer. Va començar una miqueta amb el tema de les Martins, si us en recordeu, és aquella bota que té una miqueta de canya que porten, bueno, que va fins i tot que és com de seguretat, quasi, no?
Sí, allò... sí, era una mica punks, no? En el seu moment.
Sí, l'estil aquest més punk. Pues, bueno, cada vegada està agafant com una miqueta més força, aquest estil una miqueta més agressiu, i que el pots, depenent de com, el pots utilitzar tant de dia a dia com de nit. S'està parlant fins i tot si és ja el nou estil, el nou esporti, no? O sigui, el nou estil així més esport, més casual, més informal. Uh-huh. Vull dir, s'està parlant de que cada vegada està més introduïda i que cada vegada més gent s'està tirant cap a aquesta tendència.
I aquesta bota, la bota Dr. Martens, per entendre's, jo crec que la majoria de gent la visualitze, combinada no només amb més esport, sinó amb roba més arreglada, no? Per trencar una mica...
Correcte, per fer un canvi d'estil. Bueno, per exemple, això ja va començar a passar amb les bambes, si us en recordeu. Que totes dèiem, oi, bambes per cada dia, bambes en vestit, vols dir, i al final totes hi hem caigut,
exacte.
Perquè m'incloca el sac.
I no hi ha cosa més còmoda a la vida.
Però també és veritat que han tret dissenys molt macos, eh?
Això sí
que és veritat.
Això sí.
La bamba de dona, ara és més bonic. Abans era més bonic comprar-se una bamba d'home que una bamba de dona. Uh-huh. I ara és més bonic quasi comprar-se una bamba de dona que d'home, com aquell que diu. La veritat és que... Bueno, és que jo crec que és el que està passant. Ens estem atrevint a anar amb colors més divertits, més xulos, i ho combinem més tot. Està molt bé.
Mira, les més tendències que ens deixa aquest estil de carrer de les setmanes de la moda.
Gigi Hadid, per exemple, ha deixat anar la seva estrella i ha tornat a posicionar el que és la marca del Tommy Hilfiger a un top. Si us hi fixeu, fa uns anys havia hagut una miqueta de... No se sentia parlar tant d'aquesta marca. Uh-huh. Des de que Gigi és la seva ambaixadora, la veritat és que és una de les marques més cotitzades, més cotitzades, i que més influencers estan portant al seu dia a dia. Vull dir, s'està tornant a veure molt, però en plan... Bueno, sabem que Tommy és molt de logo. Doncs
sí,
en plan, logo munt, logo avall.
Uh-huh. I alguna peça en concret, alguna peça així molt icònica de la marca, o en general la cosa és el logo?
En general és el logo.
Sigui.
Tant en vestit... Bueno, el teixit aquest tipus jersei, potser que és el més icònic que té Tommy, amb el logo a davant. Uh-huh. Pues una altra vegada tornem amb aquest icono del logo jersei del Tommy.
Molt bé.
Un dels colors de tendència, us en recordeu que vam començar a encetar, que era el violet aquell fort,
sí,
us en recordeu? Doncs pues, bueno, continuem amb colors molt forts, el color groc, en aquest cas, el groc canari.
Que actual, que d'actualitat.
Sí. El groc canari, aquest any.
Es porta el groc canari, a veure.
Correcte, sí.
Amb lila.
Bueno, no sé.
No, amb lila és una mica arriscat.
No, el lila dic perquè és el color però, del sí, Pantone l'any.
La combinació és una mica pallasso de mi color.
Sí.
Però
sí,
és veritat...
Algun complement?
Bueno, no diem que no, diem no, a, la vis... no. a aquesta visió que acaba de tindre el Ricard, la veritat, veritat. Perquè moltes vegades hem dit, hosti, quina combinació més difícil, i toma, placa.
Això és
la combinació
eh?
De l'any.
És trobar, la, és trobar el complement, sí, sí.
Sí, sí, vull dir, Ricard, molt agut amb
jo
aquesta visió.
Jo el grot canari el trobo un color difícil, eh?
Ho és, jo penso
és,
que ho és.
És molt cridaner, és
jo
difícil.
Jo tinc coses del croc canari, és un color que el trobo molt xulo, sobretot per l'estiu.
I pregunto, Aleida, tu què en saps d'això? És un color tan apte per rosos, roses, morenos, morenes?
Jo crec que sí.
És per tothom, eh? No, és de... Mira, no, és que hi ha colors que empasten millor
sí,
o pitjor, clar.
Jo crec que en el moment que la Nicole Kidman va portar aquest color... Jo crec que qualsevol persona que estigui blanca ho pot portar, saps? Sí. a més, com que ja sabem que està de moda també està una miqueta blanqueta.
Sí, la palidesa és... Sí.
Ara s'està cotitzant una altra vegada, des de l'època de la patatumba que no deixa, però ara es torna a cotitzar. Jo estic encantada amb aquesta tendència, ja ho sabeu tots. Vale? Per tant, jo crec que és un color que queda bé pues, a qualsevol tipus de pell o de cabell. Sempre i quan, com bé ha comentat abans el Ricard, amb el tema dels complements o de trencar una miqueta més el color amb un altre. Potser més neutre o potser molt més fort i donar el contrast.
Molt bé, per tant, apuntin el groc, eh? El groc viu, groc canari, és tendència. Ens queda temps per un parell més, Aleida?
Bueno, després a mi m'agradaria, com cada any, és un, jo crec que és el meu, un dels meus preferits, que són els flecos.
Això sí, això es porta cada temporada.
Tornen, els flecos a l'aire. Vinga,
sí?
Allà, pim-pam, sí, són sí, jaquetes.
Sí, l'estil una mica country, cowboy.
Sí, però allò amb jaquetes així, perquè, sí, ah, amb un jaqueta. Estil així, que veguis així com cauen, o per exemple amb un lateral que et facin així com una cua, o sigui, un estil així una miqueta més acurat. Sí, sí, molt guai, a mi m'encanta.
Ah, doncs bé, flecos, va.
Per donar-li molt de volum. I una altra cosa, me'n queda, puc dir-ne últim?
L'última, molt ràpid.
Dels últims, vale, les ronyoneres.
Ah, mira, ai, mira els 90 que dèiem, on vas amb això, i ara sí. Això està de moda, eh?
Sí. Tornem. Em recordo de l'Estifur, que el que portava la ronyonera amb les d'allò, doncs toma ara.
Sí, senyora, o sigui que si en tenen alguna, amb alguna caixa guardada, tornen, però suposo que han tornat, les han,
diferents,
les han afinat una mica, no?
Aquelles no serviran.
Aquelles no serviran.
Bueno, espera't, que és com...
Els hi poses uns flecos, eh?
Sí, molt bé, Ricard, aquí volia arribar jo. Els hi enxufes alguna cosa per allà i segur que esteu
divins. O sigui, que ens veurem amb ronyonera, sí. Vestits amb flecos i de color groc.
Té l'illa. I el violet aquell.
I el violet. Oh, és una ronyonera violeta, segur.
Estem parlant d'una tendència de fa més de 20 anys, eh?
Ai, noi, tot torna.
Sí, sí.
Tot torna. És que, de fet, no sé si ha marxat. Bueno, sí que va marxar una temporada, però sí.
Jo crec que al final podrem canviar la sintonia del programa.
No recuerdo, és veritat. És veritat. Doncs escolta, m'agrada, perquè això són coses que podem adaptar, a veure, hi ha coses, no? Això s'ha de posar cadascú, ha de veure si va o no, però, bueno, són tendències que es poden portar perfectament, no són bajanades.
Sí, són fàcils de trobar a l'armari de cadascú.
Són fàcils, exacte. Molt bé, doncs, tendències de 2018 apuntades. Aleida Martí, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, un plaer.
Ens veiem d'aquí una setmana i jo espero ja...
Posa'm la sintonia,
recuperar la meva veu i tot plegat. Em vaig a passar la febre.
Un petó.
Adéu.
Adéu.
Ricard, escolta, ens acomiadem fins divendres, eh?
Sí, sí, fes sofà. Fes sofà.
Ara quan pugui, quan acabem a les dues.
I divendres m'ho tornes a explicar.
Acabo de passar bon dimarts.
Vinga.
Fins ara.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. ¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadén. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven y no dejes de sonreír.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de manteles de algodón y resinados, delantales, baños de cocina, toallas y albornoces. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
I seguim el programa i què fem? Doncs continuem parlant de què? D'etiquetatges. Vam obrir el meló la setmana passada, eh? És un debat enorme, ja l'havíem tocat a Dara Giné. Bon dia, no riguis.
Molt bon dia.
No riguis, sí, perquè és culpa teva. Tocat...
Ja. Ja
és un debat que a la gent, no, és veritat, li interessa molt, ens han arribat missatges també, no?, a través de Twitter, a través del correu electrònic, de sí senyora, et poses a llegir les etiquetes i entre el munt de termes que no entens. Això per començar. Els estabilitzants, els no sé què...
Que tu penses que és super mega dolent, que tampoc és això, eh? Vull dir, no cal ser alarmistes perquè portin additius.
No.
La vitamina C també s'utilitza com a additiu i té un número E. I no vol dir que sigui dolenta.
No vol dir que sigui dolenta, però sí.
Però...
Ha tingut molt èxit la natural i casolà.
Sí, són els que més es veuen. És que l'utilitzen moltíssim la indústria alimentària.
Sí. Els caldos, que ara, com que fa fred, la gent està molt de caldos. L'altre dia jo vaig intentar comprar un caldo, jo llegint-me, no?
Sí.
Què porta? A veure, què porta?
Bueno, hi ha doncs, algunes marques que... Ja.
Vaig, quasi surto sense caldo, del súper.
Sí. És que però a mi també em passa això, Mònica? Quan vaig al supermercat i la veritat és que m'hi passo un rato... Perquè m'agrada, no?
La tenen a les càmeres ja localitzades.
Inclús quan faig la compra online i la faig en llocs que hi hagi tot escrit als ingredients perquè m'agrada veure-ho, no? I comparar. Però te'n dones compte de que no. Al final acabes a lo més senzill i ho faig a casa i ja està.
Per això,
deia fa unes setmanes una planificació senzilla precisament per això, per evitar processats també. Ajuda molt.
Uh-huh. Per tant, deia jo que seguim amb el debat, amb el meló que va obrir la setmana passada la nostra dietista nutricionista particular, perquè deia, doncs escolta, que hem de termes que ens han de fer desconfiar una miqueta en un etiquetatge si ho veiem, no? Parlàvem d'això, natural, casolà, elaborados, no? Ens vam quedar els elaborados, però n'hi ha més.
Bo. Sí, i avui em porto quatre denominacions com a tal i que també ens han de cridar l'atenció.
Uh-huh.
La primera és, i ho dic en castellà perquè normalment els etiquetats estan en castellà, és jugoso.
Jugoso?
I es fa servir moltíssim.
Però jugoso ens ha de fer desconfiar.
Lonches de jamón, jugosas. Sí, quantes vegades ho podem veure? Moltíssim.
Sí.
No diré marques, però jo crec que quasi tothom ho fa servir. I jugoso, normalment, darrere de la paraula jugoso, hi ha molta aigua en el producte.
Ah, amiga.
Lonches jugosas de tal...
Això pues no bueno, m'havia fixat jo, ara veus, amb el jugoso no pues, amb el cap. Ara tinc ganes d'anar a un súper.
Clar, perquè és que tot això no ho processem, no ens donem compte, però ho rebem. El consumidor i el que compra ho rep i queda en el mas allà, però està.
Claro. Sí, sí,
home,
no,
si
tu
tens unes lonches de i unes lonches jugoses, home, jo aniré a les jugoses perquè segur que seran més bones pel meu paladar.
Exacte.
No? És la paraula, no, clar, el que desperta és palatabilitat, bon sabor, no allò sec i que no et pots menjar. Llavors, clar, vas a lo jugoso.
Mm-hmm.
I ven més. Així que, bueno, pues, darrere de lo jugoso, per què és més jugoso? Perquè hi ha més quantitat d'aigua en el producte. Se fa servir molt en productes processats, tipus càrnics, això.
Molt bé.
Però tot en embotits. Mireu,
Ah, doncs ara, mira, avui al sortir, primera cosa que faré.
Claro. Això no et sortirà. Si vas a la xarcuteria, i no et posaran carne jugosa. Tu els dius, sisplau, carne jugosa. Diran, no, jo tallo el tall, i això és el tall del i ja està, vull dir, no li posem res més.
Vale.
És complicat.
Ah, perfecte, doncs vinga, jugoso.
Què més? Sabor més? A no és sabor am. I això ja fa uns mesos, ho vam treure en algun programa, que compta. Per exemple, algun producte, jo ho he vist en productes làctics, això, en un batut de... Atenció al que vaig a dir, Mireu, eh?
Mira, riu, mireu. Riu.
He dit, en un batut làctic de pinya i maduixa. He dit de, però realment no portava ni pinya ni maduixa.
Què dius ara?
Si us fixem en l'etiquetatge, posa sabor a pinya fresa. No sabor, no producte con o de.
Ah...
Juguem amb aquest determinant que no significa el mateix. Ells no t'estan enganyant.
No,
però
no, sabor,
has vist ara jo quan us estava explicant que he dit sabor D? Dic, no, Adara, no és D. És
A.
Sabor A.
Sabor A, que això sí. No vol dir que necessàriament no. Això porti la fruita que diuen, sinó que
no,
porti...
No necessàriament, és que no em porta.
El saboritzant, diguéssim, no?
No li posen pinya ni li posen maduixa. Li posen el sabor A. Perquè li posen doncs, saboritzants, additius, que li donen sabor. Però no porta res de fruita,
o sigui que la
pinya, ni el suc de la fruita.
La pinya i la maduixa està a l'etiqueta dibuixada.
Exacte.
Ja no més enllà.
És que és això. Des del meu punt de vista, trobo que és poc ètic, si un producte no porta maduixa, dibuixar-li una maduixa en l'etiquetatge. Però això es permet.
És legalment, exacte.
És que no
sempre anem
al
mateix, el mateix
no,
tema que
mira,
hem fet aquí,
llei,
no?
Feta la trampa, això es diu que diu ma mare.
Correcte. Està permès legalment sí. Que ho posin, que ho denominin així, tot i no portar la fruita en qüestió dins el producte.
Exacte.
Ah, mira,
i llavors, fixem sobretot això, en productes làctics, així, sobretot per adolescents, que ho venen així, com un splash i amb uns sabors i no sé què, perquè no és el típic avorrit natural, mireu. Interessant.
També això ho hem de mirar, mira, que treia que nomenàvem les patates, no? Sabor A.
Ah, sí.
Ai, bueno, les de jamón.
Sí.
Clar.
No ens imaginaríem mai que les patates sabor a jamón porten jamón. Però això sembla bastant obvi, però quan estan productes làctics, que se suposa que són batuts, en un batut, tu a casa li poses
clar,
la fruita.
Clar, tu te'l fas a casa i poses llet, i poses pinya,
llavors,
i poses
sí que
maduixa.
Sabor A.
Sabor
seria
D.
Sabor D.
Si el fem a casa, és sabor D.
Incluso batido con. També. Però això no ho utilitzen aquests productes, el con, perquè no queda bé ficar con saboritzantes de...
Clar, no. Sabor A. Ah, doncs ara faci sí. L'exercici. Eh? La propera vegada sí. Que vagin a la compra,
llavors, a més,
fem
a més,
una ullada.
Posen el sabor supergran, la A molt petita, i la fresa i la pinya també amb lletres grans. Per tant... És que no, s'acola molt bé.
Molt bé.
Què més?
Què més?
100% carn no és 100% car realment. És a dir, jo puc ficar en un producte, jo vaig a fabricar un producte processat i li poso carn de pollastre.
Vale.
Vale? Li poso pollastre. Només pollastre. Jo li puc posar l'etiquetatge 100% pollo. 100% pollastre. ¿Vale? Però, de l'etiquetatge, si te'n vas a llegir els ingredients, jo li he pogut posar pollastre, aigua, estabilitzants, espècies, edulcorants, pimienta, el que sigui. Uh-huh. ¿Vale?
Mentre,
és a dir...
Mentre la carn que hagis posat sigui només pollastre, pots
pollastre.
Posar 100%.
Exacte. És a dir, no sé si m'he explicat prou bé. Sí, diuen que 100% carn de... El que sigui.
Clar.
Però això no vol dir que el producte sigui 100% carn.
No és que només porti pollastre, sinó que la carn que hi ha és només pollastre.
Exactament.
Però a més d'això hi ha moltes coses més.
Clar, llavors, bueno, si tu llegeixes en un etiquetatge 100% carn, penses que estàs comprant només carn. No, només estàs comprant 100% carn d'alguna cosa amb altres coses. Mm-hmm. Compte amb això, amb aquests... Si t'has fixat, són aquestes... estratègies que transversen una mica la realitat i que els consumidors no ens donem compte.
Sí, 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 i tant.
I ja per acabar, que aquí és bastant grossa,
a veure.
Des del meu punt de vista, és desconfiar quan no es diuen les coses pel seu nom. És a dir, lonxes de, per exemple, o lonxes para.
Com lonxes para?
No és formatge. Lonxes para pizzas, per exemple. Lonchas de... lo que sigui, no ho sé, no te diria ara. Lonchas de... jo què sé, no ho sé. Ara no me'n recordo el producte que tenia a la ment. Però jo he vist lonchas per a pizzas i no era formatge. Era un preparat làctic amb altres coses.
Ah.
Amb ferments, amb sucre, amb sal... però no era formatge. Si no se li pot dir formatge en etiquetatge, és que no és formatge. Ells no poden... perquè, sabeu, al supermercat hi ha formatges i diuen formatge de queso de cabra, que no sé què, d'acord? Si fiquen lonches per a no sé què, o jo què sé, en vez de formatge ratllat, hilos de...
ah,
compte,
mira, sí.
O para algo. No és lo mateix. I aquesta la fan servir... però que molt.
Ui. Ara, o sigui, tinc uns deures per aquesta setmana. No, perquè ara me n'aniré. Em penso anar a fer la compra aquesta setmana amb un objectiu, sí, que serà buscar mireu productes on hi digui jugoso, sabor A, que digui, sí, 100% alguna
veure,
cosa.
Et passaré imatges, però no et passo imatges perquè igual doncs, ens posem en un bre en general. Però que sí que ho fan servir. A més, tampoc seria jutjar una marca quan realment ho fan moltíssim.
Sí,
saps?
Sí. No, aquí evidentment...
no estan fent res il·legal, ni molt menys. No. Només vull, el meu objectiu és que la gent se'n doni compte que els processats, les etiquetes sempre amaguen alguna cosa, no. Perquè el que volen és vendre.
Exacte, o sigui que si després
no cuidar-te,
escolta, ni... cadascú vol continuar consumint aquell producte, és perfectament lícit, però
totalment.
Hem de saber què estem consumint.
Exacte,
no?
És informar el consumidor.
Molt bé, doncs molt interessant això de l'etiquetatge, eh? Sí. Han d'estar atents, saben natural, casolà, marinat, sabor A o sabor D, és que són importants aquí les preposicions.
Molt, sí.
Molt bé, doncs molt interessant. Com dèiem ja la setmana passada, si han trobat algun d'aquests productes que els ha cridat l'atenció, doncs ens fan arribar una foto a través de Twitter, @copetarragona o al correu tarragona@cope.es, i la setmana vinent tindrem aquí a la de la Gina una altra vegada. Ja saben que si no mentre la tenen, a mi ja m'agradaria que vingués cada dia, però no pot ser, perquè la noia té feina,
no,
clar.
No sé si tinc prou temps. Bueno, l'alimentació dona per molt, la veritat.
Jo crec que cada dia una miqueta hi hauria tema, però si no la troben a Bruma Clínic, que ja saben que és a Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Adara, mil gràcies, com sempre. Disfruta de la setmana.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor a Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Tu sempre estàs bé.
Clar, no, sempre que vinc aquí, eh?
Ai, que bonic.
Escolta.
Que bonic, molt bé. Gràcies per animar-me el dia, que és que últimament és tot molt intens. Jo acabo molt cansada, no? I a les dues arribo.
Sí, deu ser aquest temporal que ens fa...
No ho sé, no? El vent, no el fred, no ho sé. Jo igual, no sé. Mira, igual m'agafo una setmana de vacances. Si desaparec, busqueu-me el Carib.
Ben fet, potser t'acompanyi i tot.
Ah, doncs com vulguis, ja parlaré. Però bé, va, anem a altres coses que a la gent la veritat que no li interessa, si me'n vull anar al Carib o no.
Ah, vés a saber, potser sí que té el seu punt d'atenció.
Si els interessa, que ens ho expliquin a través de Twitter o notes de veu, ja saben, al 672-65-35-34. Però avui venim a parlar de coses més serioses, per tant, a veure, explica'm, amb què em sorprens avui.
Doncs mira, hem sortit al carrer, com és habitual, però ho hem fet sota sostre, què et sembla? Ho hem fet sota el sostre del pavelló olímpic de Reus. Per què? Perquè allà ens han trobat els integrants del el Club Esportiu Costa Daurada, que és l'únic equip, ara et diré, pren atenció, perquè és l'únic equip de la província de bàsquet en cadira de rodes.
De tot Tarragona, eh?
Sí, sí, no sabem si hi ha algú, si hi ha un altre que... Però, en principi, ara mateix és l'únic. I, a més, per què? Per què estem posant el punt d'atenció al centre, en l'ull del Costa Daurada? Doncs això, perquè el passat setembre tornaven a la competició després de 6 anys d'aturada. I ho feien a la Lliga Catalana i el camí no és que hagi estat gens fàcil. Han hagut de fer molt d'esforç i sobretot s'han trobat amb portes tancades. Sí, sembla que no, però és així. També algunes obertes i gràcies a elles han pogut tornar, però no totes les portes s'han obert. Què els ha fet tornar? Doncs li han preguntat al seu president, el Manel Seva, i així ens ho explicava ell.
Bueno, de fet, no ha sigut fàcil, però ja feia temps que volíem donar-li una empenta al bàsquet una altra vegada. No solament al bàsquet, sinó altres seccions que tenim, però el bàsquet és la més fàcil que teníem, perquè pràcticament teníem el material, que són les cadires. Però ens mancaven esportistes, i alhora quan van aparèixer esportistes vam veure el cel, i llavors vam dir a treballar, i estem treballant molt. Hem tingut sort perquè sempre hem tingut un parell d'esponsors que ens han acompanyat durant molts anys, però quan es van acabar aquests esponsors, la cosa va anar cap avall, i llavors ja cada dia es feia més difícil trobar esponsors. Aquell any del 2011, que vam acabar de jugar, vam quedar campions. Inclús vam renovar les fitxes i tot, vam fer el gasto de les fitxes i tot, i després, justament després de tot això, ens van dir que no renovaven. Llavors, clar, ens vam quedar sense la fiança, assegurança, sense res. I llavors sí, això va ser dur perquè tornar a arrencar... I ha sigut gràcies a que ha vingut gent nova. O si no, no ho podem fer, eh? Hem de buscar solucions, i l'única solució és buscar esportistes.
Carai, sí. Moments difícils, eh?, que han passat.
Sí, moments difícils i que continuen. Ara mateix la màxima és trobar uns sponsors, però que siguin freqüents, o sigui, que tinguin una aportació continuada.
Clar, un compromís, no?
Sí, no que sigui algo puntual. De fet, ell volia donar les gràcies, no?, doncs a l'Ajuntament de Reus, a través de Reus Promoció, o fins i tot als amics de Societat Limitada, perquè un dels seus integrants, a més, és el Marcel Canals.
Hombre, i tant, és de casa.
Sí, i ell està com a jugador, però també els ajuda a nivell de comunicació, que és molt important, també. Però hem d'anar una mica a l'origen, a la història d'aquest club, perquè començar tot arrencava el 1975, va ser el primer equip d'encadira de rodes de Catalunya. O sigui que és el primer a moltes coses, aquest Costa Daurada. I tot amb un clar objectiu, la integració total.
Jo ja me'l vaig trobar consolidat, ja vaig arribar uns 20 i pico d'anys després, i me'l vaig trobar amb molta gent, la veritat sigui dita, molta gent, però clar, gent molt gran, de 55, 60 anys. Llavors, clar, aquesta gent ja no podia tirar endavant, tenia que acabar un moment, i fer la transició va ser molt difícil, molt dur, quasi tan dur com quan vam fer... tindre que plegar. A poc, jo venia de Barcelona, portava gent d'allà, va començar a vindre gent, tindre contacte amb Goodman, l'hospital, i vam començar a captar gent de la comarca, amb i sense discapacitat. Perquè nosaltres, gràcies a que juguen amb nosaltres gent sense discapacitat, hem trobat jugadors que tenien la possibilitat de jugar amb nosaltres per una petita dificultat que tenien. No sé, un jugador que no pugui jugar a bàsquet tradicional o a rugby, perquè tingui mal als genolls, pot jugar amb nosaltres.
Ja veus, també persones com tu i com jo podem participar d'aquest projecte.
Per tant, sí, que no està tancat només a persona que vagi amb cadires de rodes, en aquest cas, no?
També a les noies, està obert.
No en tenen?
No en tenen. Espera, sí, s'han apuntat darrerament dos, però que totes les que vulguem podem entrar-hi també.
Vinga.
Doncs passar-nos-ho bé. Jo l'he preguntat al Manel, perquè el Manel també fa funció d'entrenador, en quin moment es troben els seus jugadors?
És que estan amb unes ganes tremendes, amb una il·lusió. Pensaven que ells no podrien arribar i estan donant compte que sí, que poden arribar i que els hem donat les facilitats més grans del món perquè puguin arribar. I jo, sincerament, crec que sí, que poden arribar, no? Hi ha algun que li costarà més que l'altre. Tots podran arribar, si no, a jugar a un nivell molt alt, sí que podran jugar a bàsquet.
Bueno...
Pensa que els serveix per superar-se, perquè tinguin una rutina, una activitat diferent i que la seva vida diària millori, perquè, vulguis o no, són nois que arriben amb greus problemes, o noies, arriben potser d'haver patit un accident i això els costa molt, accedir-hi. Bé, hi ha un d'aquests nois que ja es veterà i, a més, això li ha valgut el títol de capità, que és el Xavi Vendrell, que és el Javi, com li diuen ells, i jo també li he volgut preguntar com és aquesta experiència al costador.
A veure.
A l'hospital me vaig trobar un home que jugava aquí a l'equip, que va anar a una visita rutinària, i em va aconsellar que vingués aquí a jugar a bàsquet. A mi la veritat que al principi no em va agradar massa la idea perquè no m'havia agradat mai el bàsquet, però el que m'ha portat cap aquí va ser el trobar-me gent amb la mateixa problemàtica que jo. Gent que hagués viscut amb la mateixa situació que jo, el mateix problema que jo, no? Perquè jo al principi, quan vaig patir l'accident, em sentia inferior, sentia diferent a tots els altres, no? Em sentia com un ser estrany i sobretot que resolgués molts dels dubtes que jo tenia dintre del meu cap. No? Al principi són moltes coses que no entens, no? Per molt que parlis amb la teva doctora, t'aconsella d'una manera o d'una altra, no? Però jo pensava que mai com una persona que va escoltar les seves pròpies pells, no? I ràpidament em vaig enganxar perquè em vaig donar compte que el que m'ha portat al bàsquet era el que jo volia, era tindre una bona qualitat de vida. He tingut moltes ofertes bastant bones i jo em quedo aquí a casa. La veritat és que estic molt bé aquí amb aquest club, molt bon ambient i sempre acabaré aquí fins que el meu cos m'ho permeteixi estirar el costa.
És que de casa, però és una cosa molt important que ha dit ell, no? Per molt que t'ho expliquin altres de vegades, fins que no trobes amb gent que està en la mateixa situació que tu, no?
És
important també, no només l'esport en aquest cas, sinó el que comparteixen, no? Tot el que comparteixen al voltant.
Així és, sí. I també, doncs, això, ha dit que s'ho passa molt bé, aquest club, amb els companys sobretot, són amb qui es donen el suport, no?, al final, i qui fan la vida del dia a dia, i s'entrenen dimarts i dijous, després, doncs, tenen els seus partits, i jo també l'he dit, com és un dia a dia amb vosaltres? On poseu el punt i què entreneu?
Tenim un equip de futur, no? Perquè ara mateix tenim molta gent nova, no?, que estan aprenent, però que som un grup d'amics, no?, que ens entenem moltíssim. Hem tingut jugadors que han vingut de Barcelona, especialment aquí, quan a Barcelona hi ha uns quants equips, per al bon ambient que hi ha aquí. I crec que ara mateix és un any de transició, no? Estem aprenent, però que donarem molt que parlar. Intentem sempre fer una miqueta de físic, ¿vale?, perquè llavors hi ha altres equips que tenen gent que és més gran, que no aguanten els partits al 100%, no? Llavors també dediquem molta estona a fer partit. Molts equips no ho fan, no? Ho fan més tècnica o tiro. Nosaltres, gran estona dels entrenaments, els dediquem a fer partits, perquè creiem que el partit ha proporcionat totes aquestes coses, no?
Molt bé, doncs això ens ha posat una mica, no? Ens ha fet la foto.
Sí, ens ha fet la foto. S'ha de dir que ells fan també tasques de mecànic, de tot el que sigui, per arreglar les cadires de rodes, també, perquè hi ha moviments bruscos de vegades,
clar,
de tant en tant amb la pilota que espatllen la maquinària. També, un punt important, l'Associació Brasileña Provida és l'encarregada qui els ha subministrat el material, molt important, i encara els subministren,
O sigui doncs també un agraïment aquí important,
Sí, són molts diners. Em comentava el Manel que potser 70.000 euros s'han arribat a gastar en aquesta darrera entrega de material. El pressupost és molt important, s'ha de dir, sobretot per tema de desplaçaments també. Si arribessin als play-offs, doncs haurien de viatjar més lluny arreu d'Espanya i això els podria suposar la meitat del pressupost o fins i tot arribant a xifres de 25.000 euros.
Clar, per tant, aquí tornem a remarcar la importància. Necessiten sponsors compromesos, tota l'ajuda que sigui possible. Per tant, aquí fem crida també a les empreses del territori, en aquest cas, no només a nivell particular, sinó a les empreses que s'involucrin també en aquest projecte.
Empreses i municipis,
I municipis, exacte.
Municipis, col·legis de psicòlegs també per ajudar els nois i els hospitals perquè facin de mitjancers, perquè derivin aquestes persones que pateixen
que
accidents.
Que ho donin a conèixer, importantíssim també.
Sí,
doncs,
sí.
Ens hem de conscienciar tots, no?
Sí, Ruth? Jo crec que sí, escoltem-los.
Fins que la gent no es consciència de que per què estem fent tot això, no li donaran el valor que li poden donar donant-nos 3.000 euros a nosaltres, no? I no és això, no estem inclús intentant salvar alguna vida de tant en tant, perquè ja ens han passat casos greus, que gràcies al bàsquet doncs no s'han anat aquesta vida. Algú no s'han anat, no hem pogut evitar-ho, però és el que volem evitar, no? Que s'enganxi la gent a la vida, no a la droga, molt fàcil, perquè estàs deprimit, no vols viure, vols viure de mala manera, tant te fa tot. Penso que se t'acaba tot. Llavors hem de mirar d'ajudar aquesta mena de gent. Avui som nosaltres, però demà poden ser ells. I l'experiència nostra ens diu que això ens ajuda. Ens ajuda a viure, ens ajuda a viure millor i ens ajuda a oblidar-nos que alguna vegada anem amb cadira de rodes. Que vinguin, que ens vegin i que ens coneixin, sobretot que ens coneixin, i que vinguin un dia a entrenar amb nosaltres, perquè és l'única manera que poden veure de que som iguals, que no hi ha diferències. El que intentem és ser menys discapacitat possibles, precisament per no ser una càrrega per ningú, no? I és el que primer els ensenyem aquí. Així ets menys discapacitat i ets més capacitat a la vegada. Aquí volem ser feliços.
Quanta raó! Quanta raó en tot el que ha dit en aquest minut.
Sí, sí, en tot, eh? Per on passa el futur, ràpidament? Doncs passa per això, per incorporar nous membres, ja tenen dues noies que entraran en res, i també per tornar a la Lliga Espanyola. Necessiten tot el suport, per tornar-hi, perquè això són inscripcions que costen diners, sembla que no, però també és important.
Doncs, Ruth, moltíssimes gràcies una setmana més. Se'ns acaba el temps, però ja saben, si tenen preguntes, a través del Twitter, @copetarragona o el correu, tarragona@cope.es, preguntes o propostes, perquè avui hem conegut més aquest cas, però volem conèixer els seus també, que ens ho diguin. Mil gràcies.
Sí, sí. Gràcies a ells,
molt bé.
Sobretot.
I a ells, exacte. Encara som joves. Saltar i no tenir por d'arribar baix i poder prendre mal. Doncs amb això arribem ja al punt de les dues. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Abans, però una darrera hora, els Mossos d'Esquadra han alliberat a Reus un home que havia estat segrestat per una banda criminal. L'operatiu va tenir lloc cap a les 10 de la nit aquest dilluns al carrer Nelson Mandela. Per tant, han alliberat aquest home que estava segrestat i hi ha 3 persones detingudes. Aquesta i altres informacions ampliades als serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntualment demà a les 12:20. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer a l'altra banda de la ràdio.